Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. La ràdio popular que es manté gràcies a la confiança de sòcies i socis arreu del territori. Ens pots escoltar a través del nostre web radioterra.cat o laradio.cat. Segueix-nos al Twitter, al Facebook i al nostre canal de Telegram. Repartint minuts amb Artur Ávila i Josep Benavent.
Bona tarda, oients de Repartint Minuts. Si avui és dilluns tarda, aquí estem el Josep i l'Artur per portar-vos informació del futbol femení i de l'hoquei sobre patins dels països catalans. Com sempre, us hem preparat un interessant menú amb resultats, classificacions, opinions i entrevistes. En el món del futbol actualitzarem resultats i classificacions i escoltarem protagonistes. Tindrem una jugadora d'un equip líder, una jugadora d'un equip que va trencar una ratxa de victòries a un altre equip, l'opinió d'una jugadora que va disputar un derbi local, i molt més. I en el món de l'hoquei tindrem un jugador que va disputar una competició europea i escoltarem entrenadors i jugadores d'una categoria com és la nacional catalana, tant femenina com masculina, en què aviat s'acabarà la primera fase i en què els equips busquen desesperadament posicionar-se quan més amunt millor. Escoltarem protagonistes d'equips que ocupen les darreres posicions, però que a ells i elles no els importa, perquè seguiran competint per millorar. I a nosaltres tampoc ens importa, perquè en el nostre programa repartim minuts entre els líders i els no tan líders. Escoltem a tots i totes les protagonistes. Ah, i en la darrera secció, avui es presentarem un equip d'hoquei del País Valencià, que entre altres coses té la particularitat que no va poder competir durant alguna temporada per sanció. Si voleu estar al dia de tot el que passa en el futbol femení i en l'hoquei dels països catalans, no deixeu d'escoltar des de ja Repartint Minuts. Comencem el nostre programa número 8.
Hola, soy Santi Castillejo, exjugador de Osasuna, Nàstic, Reus, Castellón, entre otros. Actualmente entrenador del Fútbol Club Ascó en tercera división. Allí donde estoy, escucho en internet el programa Repartint Minuts de Radio Terra, dirigido por Artur y Josep. Seguir así. Un saludo y nos vemos pronto.
Hola, sóc Cristina Pont, jugadora de l'equip femení del Club de Futbol de Sant Pere Pescador, que juga a la Lliga Preferent. Tot l'equip us animem a escoltar el programa Repartint Minuts de Ràdio Terra.
Hola, futbolers i futboleres. Sóc Sergi Nus, jugador de futbol aquí a la Lliga dels Estats Units. I dic que m'encanta el programa d'esport de Ràdio Terra, Repartint Minuts, perquè així m'informo de l'esport dels països catalans. Moltes gràcies i una abraçada a tots.
Samarreta rosa.
Comencem la secció de futbol femení, que avui té els següents titulars en les categories nacionals i autonòmiques.
A la segona divisió, grup 3, Barça B i Collerense no passen de l'empat i ho aprofita el filial de l'Espanyol per posar-se líder.
A la segona divisió, grup 7, l'Sporting Plaza d'Argel torna a golejar i manté 7 punts amb el seu perseguidor Levante B. A les categories autonòmiques continuen líders els de sempre: Mallorca Top Futbol, Sant Pere Pescador i Discoblo La Torre. Recordem que aquest cap de setmana a la Lliga Iberdrola no hi ha hagut jornada per motiu de partits de seleccions nacionals. La setmana vinent es reunirà la competició amb aquests partits:
Madrid-Granadilla,
Barça-Betis,
Atleti de Madrid-Sevilla,
València-Espanyol,
Atleti de Bilbao-Rayo,
Santa Teresa-Badajoz-Levante,
Real Societat-Saragossa,
Sporting de Huelva-Albacete.
Segona divisió nacional, grup 3.
Grup 3, on estan ubicats els equips catalano-balears i on es jugava la jornada 11, que té els següents titulars.
Barça B i Collerense no passen de l'empat i posen en bandeja el lideratge a l'Espanyol B.
El Sigul goleja la penya Ferranca i es situa a 3 punts del líder.
Pardinyes i AEM juguen un interessant derbi lleidatà en el que el Pardinyes remonta el gol inicial de l'AEM i s'acaba emportant els 3 punts.
Resultats.
Sporting de Maó 0, Collerense 0.
Son Sardina 1, Barça B 1.
Pardinyes 2, AEM Lleida 1.
Sigull 4, Penyaferranca 1.
Levante les Planes 2, Pallejà 1.
Sant Gabriel 5, Europa 0.
Igualada 0, Espanyol B 1.
La classificació queda de la següent manera: l'encapçala l'Espanyol B amb 26 punts. Empatat amb el primer lloc el Barça B també amb 26. Segueix el Collerense amb 25. Sigull amb 23. AEM Lleida amb 20. Europa i Son Sardina amb 17, Igualada amb 14. I per la part baix, Levante les Planes amb 8, Pallejà amb 7, Sporting de Mont amb 6 i tanca el Penya Ferranca amb només 3 punts. Partits força interessants els disputats aquesta jornada 11 a la segona divisió grup 3. Hem tingut derbi a les Illes, hem tingut derbi a Lleida, hem tingut derbi barceloní, hem tingut sorpreses. El Barça B, líder fins ara, només va poder empatar 1 al camp del Son Sardina, on la culer Aida Esteve igualava el gol anterior de la mallorquina Tània Sánchez. A la illa del costat, Menorca, el perseguidor del Barça B, Collerense, tenia l'oportunitat de posar-se líder, però tampoc va passar de l'empat, aquest cop a 0, davant un Sporting de Maó que resisteix a ser comparsa. Qui sí va aprofitar aquestes dues ensopegades va ser l'Espanyol B, guanyant 0-1 a Igualada amb un gol de cap de la Maria Benedicto. I a Terres Lleidatanes, derbi esperat entre Pardinyes i AEM, i que es va decantar per les locals a la segona meitat, en remuntar aquestes el gol inicial de l'Havana Núñez. Després del derbi de diumenge al migdia, al camp del Pardinyes, entre les locals i l'AEM Lleida, la jugadora visitant, Núria Llop, ens deixava les seves impressions d'aquest interessant derbi de Ponent, i com podrem apreciar, la Núria encara estava bastant afectada per la derrota.
Bueno, va ser un partit molt disputat des del primer minut, on va haver molta intensitat. També crec que el joc tampoc va ser molt atractiu, sinó que era més de tu a tu. Ningú va ser posseïdor clar de la pilota en cap de les dues parts, tot i que sí que és veritat que la primera part se va decantar més que a nosaltres, ja que vam estar molt bé defensivament i vam tenir més ocasions de gol que elles, i fins que va arribar el gol de Pichu abans de que s'acabés la primera part, i bueno, això ens va fer alliberar-nos una mica més, no? Llavors va arribar la segona part, on crec que els rols van canviar totalment. Nosaltres, no sé si pel gol o per la situació, vam sortir una mica més relaxades i elles doncs van crear molt més que nosaltres. Nosaltres vam intentar canviar de sistema de joc al 4-4-2, però no vam saber solventar els errors que vam tenir al mig del camp, ja que entraven molt soles, guanyaven totes les pilotes per dalt. També és veritat que nosaltres per aquest partit, sí, com que sabíem que elles defensaven molt bé, que eren bastant agressives al xoc, vam apostar perquè tiréssim les pilotes, diguéssim, del nostre camp al seu, és a dir, el nostre camp no juga res, i a partir d'arribar al seu camp, doncs intentar jugar una mica més. El no ser el nostre joc i el no tenir tant la pilota com realment la tenim cada partit, doncs se'ns va fer una mica costa amunt, i com bé diu el resultat, doncs ho vam pagar una mica car. Però bueno, no deixen de ser 3 punts, sí que a nivell sentimental pues és un derbi, ens pot doldre una mica més, però ara toca pensar en el rival d'aquest cap de setmana, que és l'Igualada, on anem allà al seu camp, i també és un camp molt difícil, que també ens requerirà molt de gas físic i molta, molta intensitat. I bueno, nosaltres amb ganes de poder treure el partit i d'emportar-nos els 3 punts cap a Lleida.
Segona Divisió Nacional, grup 7.
Grup 7, on estan ubicats els equips del País Valencià i on es jugava ja la jornada 11 i que va deparar-nos els següents titulars.
L'Sporting Plaza d'Argel goleja novament a domicili i continua mantenint els seus punts de distància amb el Levante B.
Joventut Almassora, Aldaia i Alama guanyen i es converteixen en ferms seguidors dels dos primers classificats. Resultats:
Levante B 1, La Solana 0,
Villarreal 1, Aldaia 2,
Múrcia 0, Joventut Almassora 6,
València B 3, Lorca 0,
Albacete 0, Alama 1,
Minerva 0, Sporting Plaza d'Argel 6
i Mislata 1, Marítim 2.
La classificació continua encapçalada per l'Sporting Plaza d'Argel amb 30 punts. El segueix el Levante B amb 23, Joventut d'Almassora amb 21 i Aldaia i Aldama amb 20. Tanquen la classificació La Solana amb 7, Múrcia amb 3 i Minerva encara sense puntuar amb 0. Què ha dit aquesta jornada? Doncs que el líder Sporting Plaza d'Argel d'Alacant es manté ferm en el seu lideratge. 0-6 a Minerva. A Villarreal, les locals deixaven escapar els 3 punts davant un Aldaia que no perd des de fa 4 partits, quan va fer-ho davant el líder intractable del grup. Els gols de Nayara Bés i Raquel Pinel van ser suficients per aconseguir una nova victòria que situa l'equip amb 20 punts a només 3 del segon classificat de Levante. Un Levante que va patir molt per derrotar un rival dels de la cua, la Solana, el qual només va guanyar 1-0 amb un solitari gol de Sandra Parera només començar l'encontre. El tercer de la classificació, Joventut d'Almassora, es va treure l'espineta dels 3 partits sense guanyar i ho va fer a Múrcia per un contundent 0-6. Gols signats per Sara Linares, 2, Isa García, Míriam Prades, Gara González i Jessica Higueras. La propera jornada tindrà aquests enfrontaments destacats.
Aldaia Levante,
Joventut d'Almassora València,
Sporting Plaça d'Argel Albacete.
Lliga Autonòmica Balear.
On es disputava la jornada 11 amb els següents titulars.
El Mallorca Top Futbol segueix líder destacat tot i cedir el primer empat de la temporada al camp del Porto Cristo.
L'Atlètic Marratxí goleix a l'Interpla i retalla 2 punts al líder.
Porto Cristo, primer equip en puntuar davant el Mallorca Top Futbol, punt que li serveix per a situar-se tercer, empatat amb Son Sardina i la Vileta.
Resultats.
Porto Cristo 1, Mallorca Top Futbol 1.
Sporting Son Ferrer 0, Atlètic Jesús 1.
Algaida 2, Son Sardina Recreatiu 0.
Independiente Campredó 5, Bunyola 4.
Son Sardina 1, Collerense B 3.
Atlètic Marratxí 6, Interpla 0.
I descansava en aquesta jornada a la Vileta.
La classificació queda de la següent manera. Encapçalada pel Mallorca Top Futbol amb 31 punts, seguit per Atlètic Marratxí amb 25 i la Vileta, Son Sardina i Porto Cristo amb 20. Tanquen la classificació l'Sporting Son Ferrer i l'Interpla amb 3 i Bunyola, que encara no ha puntuat, amb 0. La propera jornada, el líder Mallorca del futbol descansa, mentre que el seu perseguidor, l'Atlètic Marratxí, visita el camp del tercer, la Vileta, en el que serà el partit de la jornada d'aquesta Lliga Autonòmica Balear. La taula de golejadores la capçala la Margalida Cueto, de l'Atlètic Marratxí, amb 11 gols. Ahir en va fer 2, en la golejada 6-0, que el seu equip va endossar-li a l'Interpla. Un dels partits de la jornada es va disputar a la localitat de Porto Cristo, a l'illa de Mallorca, on les locals rebien el líder indiscutible del grup, les noruegues del Mallorca del futbol, que fins ara havien guanyat els 10 partits disputats i que havien encaixat només 3 gols. El partit va acabar amb empat un gol i per primera vegada el Mallorca del futbol no guanyava un partit. Per parlar d'aquest partit, tenim al telèfon una de les grans protagonistes del mateix. Qui millor per parlar d'aquest maig que la jugadora que va aconseguir el gol de l'empat contra les fins aleshores líders indiscutibles i que comptava els seus partits per victòries. Ella és la internacional sub-18 per Balears, Vivian Becker. Hola, Vivian.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, felicidades porque nunca un empate ha sido tan meritorio como este, ¿no? Ante un equipo que hasta ahora había arrasado con todo, ¿no?
Sí, muchas gracias. Ha sido duro el partido.
Porque hablando del partido, cuéntanos, ¿cómo enfocasteis el apartado psicológico durante la semana? ¿Fue difícil para el míster convenceros de que sí se podía?
Bueno, todas ya llevábamos 2 semanas entrenando enfocadas en el partido que nos venía. Sabíamos que era un hueso duro de roer, pero veníamos ya bastante mentalizadas.
Y tú tuviste el honor de marcar el gol del empate, pero tú eres central. ¿Cómo fue el gol? A ver, relátanos un poco.
Quedaban apenas 10 minutos y mi entrenador me puso de delantera y me provocaron un penalti. Mi capitana iba a chutar, pero yo me sentí muy convencida para chutarlo yo y se lo pedí. Y ella me cedió el balón, entonces chuté yo y con la confianza y todo, pues me pigo.
¿Cómo preparasteis el partido durante la semana? Porque supongo que enfrentarse a un equipo de estas jugadoras caracterizadas por un físico imponente debe de ser un poco complicado.
Bueno, sobre todo mucha intensidad. Nuestro entrenador nos metía en la cabeza que no podíamos dejar que tocaran balón y cuando tuvieran el balón enseguida teníamos que estar encima en un momento de reposo y mucha, mucha intensidad.
¿Apostaste por un encuentro, digamos, un poco más agresivo, un poco más de presión, una presión más arriba del campo?
O sea, salimos a presionar y sin dejarla respirar ni un momento, porque sabemos que juegan bastante a balón largo y entonces teníamos que evitar eso.
El típico juego, digamos, inglés, balones rápidos a las delanteras y con su impotente físico pues llevarse los balones ellos.
Sí, porque tienen bastante físico, mucha rapidez, mucha fuerza y tenemos que evitar todo eso.
Oye, y Vivian, que después de este empate y de los resultados, a ver, el Mallorca de Fútbol sigue líder, saca 5 puntos al segundo y os saca a vosotros 9, pero independientemente de ellos, para la segunda plaza está Atlético Marrachí, 25, la Violeta son Sardina y vosotros con 20. Ahí puede estar emocionante, ¿no?
Sí, puede ser bastante reñida esta liga. Esperemos que el Mallorca de Fútbol pinche en algún partido más para poder alcanzarlas y así poder competir un poco más entre las 5 primeras.
Pues nada.
Porque está bastante superior en puntos respecto a nosotras y eso.
Te decíamos que suerte, que a seguir peleando y a ver si cuando se acerque más el final de liga, si esperemos que esté la cosa tan competitiva y a ver si te podemos volver a tener algún día aquí con nosotros. Muchas gracias,
Muchas gracias.
Referent català.
A la preferent catalana es va disputar la jornada 10 amb aquests titulars.
El líder, Sant Pere Pescador, guanya per la mínima el Sant Cugat i continua líder.
El seu perseguidor Vic es queda sense jugar per incompareixència del seu rival.
Per sota, el Tortosa Ebre no es torna a presentar.
Resultats.
Tortosa, Vic Ri primer, suspès per la no compareixença del Tortosa.
Sant Gravi al B, 2, Sabadell, 3.
Cerdanyola, 2, l'Estartit, 2.
Sant Pere Pescador, 1, Sant Cugat, 0.
Escola Planadeu, 2, AM Lleida, 6.
Sant Andreu 1, Porqueres 2.
Molins de Rei 0, Pontenc 0.
Atlètic Vilafranca 3, Fontsanta Patxó 1. La classificació queda de la següent manera. Encapçalada pel Sant Pere Pescador amb 27 punts. Seguit pel Vic, Riu Primer amb 23 i un partit menys. L'Estartit amb 20. Sant Cugat amb 18. Sant Gravi, el Vell i Porqueres amb 17. Tanca en la classificació Sabadell amb 7. Escola Plana 10 i Tortosa Ebre amb 3 punts. La taula de golejadores està dominada pel Sant Pere Pescador, amb dos jugadores al capdavant, la Blanca Cross amb 18 gols i l'Anna Núria Ríos amb 15. I també amb 15 trobem la Anna Rois del Fontsanta Patxó. La propera jornada el Sant Pere Pescador viatja a Lleida per enfrontar-se a la MB. El Vic Riu Primer rebrà a casa l'Atlètic Vilafranca, l'Estartit rebrà el Coet Tortosa i el Sant Cugat rebrà el Molins. Com dèiem, el líder Sant Pere es va desfer d'un dels rivals perseguidors, el Sant Cugat. Encara que per un escuet, un a zero. Pocs gols pel que ens tenen acostumats. El seu perseguidor, Vic Riu Primer, es va quedar sense jugar, com hem dit, per incompareixença del seu rival, el Tortosa. L'Estartit, que ara és tercer, va empatar 2 a Cerdanyola. Un dels partits interessants es va produir en el barri barcelonès de Sant Andreu, on les locals van perdre novament al seu estadi, aquest cop davant un Porqueres que ja sisè ha empatat amb el cinquè. En aquest partit, les visitants s'havien avançat en els primers minuts, les andreuenques s'havien empatat de penal i les de Porqueres van fer el definitiu 1-2 només iniciar-se la segona part. I el Sabadell, després de 6 jornades incapaç de guanyar, ha aconseguit 3 punts importantíssims en guanyar 2-3 a Sant Graviel. Les noies del Sangre van avançar-se per 2 vegades en el marcador, però les vallesanes van igualar un i altre cop i ja en el minut 72, només 5 minuts després de fer l'empat a 2, aconseguien el gol de la victòria mitjançant Georgina.
Lliga Autonòmica País Valencià.
Aquesta competició entrava la jornada 9 amb els següents titulars.
El Discòpolo La Torre continua la seva ratxa triomfal, 9 de 9.
L'Elche guanya el duel de perseguidors, tot i encaixar el primer gol de la temporada. Resultats.
Juventut Masinense 0, Alqueries 0.
Viense 4, Vilajoiosa 4.
València C 1, Unión Manises 0.
Elche 2, Crevillente 1.
Sporting Plaza Argel 6, Levante C 2.
Discòpolo La Torre 6, Xeraco 1.
Olímpic de Xètiva 3, Villarreal 3.
Després d'aquesta jornada, la classificació segueix encapçalada pel Discòpolo La Torre, que porta guanyats tots els partits disputats. El segueix l'Elche amb 25 punts, València 3 amb 18 i el Crevillente és 4 amb 17. Tanquen la classificació Levante C amb 7 punts, Vilajoiosa 4 i Olímpic en dos. En uns momentets parlarem amb una jugadora de l'equip líder, el Discobolo La Torre, que a més ha guanyat els 9 partits jugats. Però abans no podem deixar de dir que el seu perseguidor, l'Elche, ha encaixat el primer gol de la temporada després d'estar 741 minuts mantenint la porteria 0. A més, direm que han defensat la porteria il·licitana les seves tres porteres. La que més minuts ha disputat ha estat Sara López, però també han col·laborat en mantenir el 0 l'Aitana i l'Evelyn. Un dels partits, com dèiem, destacats va ser el que va jugar el líder Discobolo La Torre contra el Xeraco. Per parlar d'aquest encontre tenim el telèfon a una jugadora del Discobolo La Torre, una de les jugadores franquícia del Discobolo, golejadora per naturalesa, que ja havia jugat en el club fa uns anys, que després va estar jugant a segona divisió nacional amb el Mislata i el Torrent, que després va tornar a casa i que la temporada passada ja va demostrar sobradament el seu olfacte golejador, apuntant-se 13 gols i sent una de les màximes golejadores del grup valencià. Ella és la Mar Pérez. Bona tarda, Mar.
Hola, buenas tardes.
Hola, i felicitar-te, primer felicitat per la gran campanya que esteu fent.
Muchas gracias.
9 partits disputats, 9 guanyats. Això és difícil en qualsevol competició. Quin és el secret?
Bueno, sí, es difícil mantener esta regularidad que estamos consiguiendo, ya que cualquier equipo de esta categoría te lo pone difícil. Pero bueno, para ello trabajamos intensamente cada entrenamiento y ello se ve reflejado todos los fines de semana en cada partido.
Sou un equip al que us fan molts pocs gols. Teniu una bona portera o treballeu molt els entrenaments al sistema defensiu?
Pues pienso que las dos cosas. Contamos con nuestra portera Irene, que lo hace muy bien, es una chica muy jovencita que se encuentra ahora en un estado de forma muy bueno y nos aporta mucha seguridad al equipo. Y por otro lado, pues nuestra defensa, tengo compañeras que son un muro y lo hacen genial. Y bueno, sí, trabajamos mucho en general el sistema defensivo porque sabemos que para marcar goles hay que saber defender primero y todas nos esforzamos mucho por hacerlo lo mejor posible.
En el darrer partit vau rebre el Xeraco i novament pallissa, 6-1. Sembla fàcil, però com se fa sempre marcar tants gols?
¿Cómo? ¿Perdona?
Dic que recibisteis ayer al Xeraco y nuevamente pues le derrotasteis por un contundente 6-1.
Sí, ¿cómo? Fue una nueva victoria, aunque aparentemente el resultado es abultado. Lo cierto es que la primera parte pues no los pusieron bastante difícil, pero en la segunda yo creo que supimos sacar ventaja dándole un respiro al equipo y sumando los 3 puntos, la verdad.
Ja han passat 9 jornades de les 26 que té la Lliga. Seguiu primeres. Creus que aguantareu tot el campionat aquí dalt? Ho dic més que res pensant que el vostre perseguidor, l'Elche, és un equip molt sòlid, el que no fan gols, i clar, que té un club professional al darrere.
Pues a ver cómo poder, claro que podemos y creo que lo vamos demostrando cada partido, pero queda mucha liga aún por delante y el equipo se centra primero en el partido a partido y ya vamos viendo qué pasará más adelante. Pero sí, el Elche es un equipo muy fuerte, además de ser un recién descendido de Nacional, y eso ya te lo dice todo, junto a los goles que llevan a favor y en contra.
Bueno,
así que nada, nosotras intentaremos solventar cada partido con seriedad, siendo competitivas y con dedicación a nuestro juego.
Bona vesprada, Mar. I en cas de que finalment aconseguireu l'ascens, el Discobolo La Torre té suficient potencial per afrontar una divisió nacional?
¿Pero a nivel económico o a nivel de equipo?
A nivel económico y a nivel de equipo. Y sabem que aconseguir un suport econòmic a l'esport femení o als esports que no són tan coneguts és una mica difícil.
Sí, a ver, es difícil, pero nosotras tenemos la suerte de que somos una pedanía de Valencia donde contamos con el apoyo tanto del club como del ayuntamiento. Y también luego tenemos muchos patrocinadores que económicamente pues nos ayudan mucho.
Sí, esteu, com dius tu, en una pedania de València, una zona bastant industrial. Suposa que algun empresari vos tiraria una maneta. Suposa que el Discobolo La Torre se coneixeria per tot l'estat i llavors, no sé,
sí.
Teniu pensat dir algun?
No sé si seria el cas de que ascendiéramos, pues a lo mejor se sumarían más o... Como ya sería a otro... digamos, que se extendería más, pues igual recibiríamos más ajudes o no.
Canviant de tema, parlant una mica de tu, una golejadora com tu enguany portes pocs gols. Sembla que ha agafat tot el protagonisme golejador la teva companya, la Sara Velarde.
Sí, a ver, bueno, Zaire es una jugadora muy importante en el equipo. Empezó la liga muy fuerte y ella tiene confianza en su trabajo y eso hace que aporte mucho al equipo. Espero que siga así, claro. Independientemente de quién marque, lo importante es que lleguen los goles, sea de quien sea. Y tenemos un buen equipo. Cuento con grandes compañeras y lucharemos cada partido por intentar seguir líderes en la tabla e intentar cumplir nuestro objetivo. Y si también empieza a marcar goles, mejor.
Muy bien, muy bien. Bueno, las golejadores ya saps que van per ratxes. Doncs res més,
sí,
Marc. Res més, Marc. Ha estat un plaer escoltar les paraules d'una jugadora de l'equip líder d'aquesta autonòmica valenciana. Que continueu així.
Sí.
Sort i gràcies.
Vale, pues muchas gracias y un saludo a vosotros.
Molt bé, gràcies.
Lliga Autonòmica Aragonesa.
En el grup 2 de la categoria autonòmica femenina d'Aragó es va jugar la jornada 12 i el Fraga goleja 7-0 al Pedrola, penúltim classificat amb només una victòria i que va presentar-se Fraga amb 11 jugadores justes. Aquestes circumstàncies van ser aprofitades per les fragatines que van imposar-se 7-0 amb gols de Eva Guardiola 2, Anna Vegue, Eva La Sala, Carles Jiménez, Raquel Forcada i Sílvia Navarro. Després de disputar-se 12 jornades, l'equip fragatí ocupa l'onzena plaça amb 9 punts i atrapa la mateixa a l'Olivar. El proper cap de setmana, el Fraga femení visitarà la localitat de Ranillas per enfrontar-se al Ranillas Atlético.
Hola, sóc Martí Casas, jugador del Noia Freixenet, i jo també escolto el Xoc d'Estics. Animeu-vos també a escoltar aquest programa, perquè sempre està molt bé que els mitjans de comunicació es dediquin al nostre esport. Una abraçada.
Soc Elisabet Gurri, del Manlleu d'Hockey Lliga, i cada dilluns a la tarda escolto el programa Xoc d'Estics de Radio Terra. Una abraçada a tots.
Hola, sóc el Jordi Creus, jugador de l'ICG Software Lleida, i cada dilluns escolto el programa Repartint Minuts i la secció de Xoc d'Estics. Gràcies, una abraçada.
Xoc d'Estic.
Aquest cap de setmana només s'han disputat dos encontres de l'hoquei Lliga Masculina, un corresponent a la jornada 9 i un a la jornada 11, amb aquests resultats.
Caldes 3, Lloret 2.
Aquest de la jornada 9. I Girona 6, Astur Hockey 1.
De la jornada 11.
El motiu ha estat la disputa de les competicions europees. Dites competicions, Lliga Europea i Copa Sers, ens han deparat aquests titulars.
A la Lliga Europea només Vic falla, mentre que Reus i Barça golegen a domicili.
A la Copa Fers, 5 de 5, 5 catalans i el 5 passen ronda.
Hoquei Lliga Masculina.
Acabem de dir, la jornada 9 es jugarà entre demà dimarts 28 i passat demà dimecres 29 de novembre. I tindrà aquests duels.
Girona, Noia.
Astur Hockey, Voltregà.
Vendrell, Vic.
Arenys, Igualada.
Barça, Alcoi.
Liceo, Reus.
I Palafrugell, Lleida.
La classificació, actualitzada amb els dos partits jugats aquest cap de setmana, queda així. L'encapçalen Barça i Liceu amb 21 punts, a continuació el Reus amb 18, a 3 punts dels dos líders. En quart lloc trobem un triplet, amb 14 punts, Lleida, Alcoi i Noia. Tanca la classificació el Palafrugell i l'Astur Hockey amb 3 punts, mentre ocupa el darrer lloc de la classificació i encara sense puntuar, l'Arenys de Munt. La taula de golejadors la capçalen Raül Marín del Reus Deportiu i Gerard Teixidor del Voltregà amb 12 gols, seguits per David Torres del Liceu amb 10. A la Lliga Europea es disputava la jornada 2, i s'han donat aquests resultats. Iserlon 4, Reus Deportiu 8, Montreux 0, Barça 10, Liceu 1, Sporting de Portugal 1 i Vic 0, Follonica 1. I a la Copa Sers, que juga en sistema d'eliminatòries, es van donar aquests resultats: Vendrell 5, Coutras 2, classificat al Vendrell; Lleida 7, Walsum 2, classificat a Lleida; Darstam 3, Noia 10, classificat al Noia; Igualada 6, Sarzana 2, classificat a Igualada; Voltregà 8, Remstein 1, classificat al Voltregà. La propera ronda, que es juga el partit d'anada i es juga el 9 de desembre, ja ha estat sortejada i té aquests enfrontaments: Noia, Barcelos; Igualada, Lleida; Voltregà, Valença; i Vendrell, Joventude de Viana. Per parlar d'un d'aquests encontres de competició europea, tenim al telèfon un jugador del Voltregà. Ell és en Gerard Rovira. Bona tarda, Gerard.
Hola, bona tarda.
Tan fàcil va ser guanyar l'equip a la mà, perquè un 8-1 a l'Hockey Lliga no es veu cada dia.
Bueno, al principi va ser un partit que es va complicar una mica, perquè amb el 0-0 ells van tenir un penal a favor, però en Braia va poder parar. I sí, va costar una mica destapar la llauna, perquè, bueno, la primera part només van poder fer dos gols, però llavors ja la segona part sí que va ser molt més fàcil i el resultat va poder ser molt més ampli.
Escolta, això no s'atura. Demà jugueu a molts quilòmetres de Sant Hipòlit, Astúries. Dissabte rebeu a casa el Palafrugell. Si guanyeu aquests dos encontres, entre cometes, assequibles, us torneu a connectar amb aquest grupet de 4, 5 o 6 equips que lluitaran per la quarta plaça. Ho heu parlat, això, al vestidor?
Bueno, sabem que tots els partits són molt importants, no? I nosaltres tenim molt clar que hem d'anar partit a partit i que els hem de guanyar a tots, si és possible, i que això ens donarà els 3 punts cada jornada i ens portaran cada setmana més amunt. És veritat, bueno, estem tots allà molt apilotonats amb pocs punts i és això, com més sumem i puntuem, doncs de cara amunt anirem.
Gerard, si tinguessis que escollir entre classificar-te per la final de la Copa Sers, classificar-te l'any que ve per jugar a la Lliga Europea o classificar-te per la final de Copa, què escolliries?
Ostres, és una pregunta molt difícil, no? Ho triaria tot, però poder, no sé, classificar-nos per la final de la Copa Cert després de tants anys de Voltregà sense poder disputar una final europea, jo crec que seria algo molt gran i que per la gent de Voltregà, sobretot el poble i l'afició, seria algo increïble. I per als jugadors també seria molt maco poder arribar a una final després de tant temps en una competició europea. Però està clar que si pogués triaria les tres.
I una altra cosa, ara que dius de l'afició, i ja que tenim aquí amb nosaltres un jugador del Voltregà, volem aprofitar perquè ens expliquis aquesta relació mística entre el Club Patí Voltregà, Sant Hipòlit, l'afició aquesta tan fidel, tots aquests nois i noies que han sortit de la vostra pedrera i estan escampats per tot Europa, l'equip femení que també ho guanya tot. Com és tot això?
Sí, la veritat, bueno, és que aquí Sant Hipòlit sempre ha estat un poble que ha viscut moltíssim el hockey, tant femení com masculí, i la veritat és que quan hi ha els partits aquí a Sant Hipòlit, no, es nota molt el caliu de la gent i l'ajuda que et donen en els partits, amb quan t'animen i tot. I és un plus més que dona l'equip, que dona força i que realment és molt d'agrair que a nosaltres els jugadors els intentem tornar doncs, amb els resultats positius. No? Però sí, és algo molt maco i jo penso que un jugador de hockey hauria de venir alguna vegada, si més no, per veure com és un partit de hockey aquí a Sant Hipòlit amb l'afició i com es viu.
Perquè ara tu ets molt jove. L'equip vostre em sembla que és una barreja de joves i veterans, no? Tenim el cas del Petxi, que si no va errat té quasi 40 anys. Aquesta barreja, com se viu això? Vull dir, us fa com de pare o us fa de tiet? O com ho gestiona?
No,
com
bueno, Sí, hi ha jugadors molt joves, no? Jo en tinc 18, també hi ha l'Aleix i en Gallifa que en tenen 20. Bueno, un equip una mica barrejat de gent jove i gent gran, però no, ens portem tots molt bé i en Petxi també, tots tenim una excel·lent relació i això ja és positiu per l'equip.
Doncs res més, ja sabem una mica més del teu club, de tu, de les de les il·lusions que teniu posades, sort en principi demà en aquest partit que teniu a Astúries, i a veure si durant aquesta temporada podem tornar a tindre aquí i si pot ser perquè heu arribat doncs, amb alguna de les finals a les que en principi opteu, doncs millor. Gràcies, Gerard.
Moltes gràcies a vosaltres i sí, això intentarem lluitar al màxim en totes les competicions.
Molt bé.
Hoquei Lliga Femenina.
Es disputava la jornada 7 amb els següents titulars.
L'Hostelcur Gijón cedeix un empat a casa contra el penúltim classificat i permet que Manlleu i Vilassana l'avancin a la classificació.
Per sota, Esfèric segueix sense puntuar. Aquesta jornada té com a particularitat que 5 dels 7 enfrontaments que es disputaven eren entre clubs dels Països Catalans. Els resultats totals són aquests.
Cerdanyola 4, Voltregà 7.
Hostelcur Gijón 1, Liceu 1.
Vilassana 5, Vigues 1.
La Roza 6, Alcorcón 1.
Palau 3, Vilanova 1.
Manlleu 7, Esfèric de Terrassa 2.
I Reus Deportiu 4, Girona 6.
La classificació segueix encapçalada pel Voltregà amb 19 punts, amb 8 partits jugats. Seguit ara pel Manlleu amb 16 i 7 partits jugats, és a dir, un menys que el Voltregà. Tercer passa a ser el Vilassana, amb 15 punts, i els mateixos 7 partits que el Manlleu. L'Hostelcur Gijón, després de l'ensopegada de dissabte a casa, passa a ser quart, amb 14 punts, però amb un partit menys que el segon i tercer classificat. Tanca la classificació Liceu i Reus amb 4, i continua sense puntuar i escuer l'Esfèric de Terrassa. Encapçala la taula de golejadores la Gemma Soler del Cerdanyola amb 11 gols, seguida per l'Ona Castellví del Manlleu amb 10. Com hem vist, interessant jornada la disputada aquest cap de setmana a l'Hoquei Lliga Femenina, amb emocions i alguna que altra sorpresa. La sorpresa més gran va saltar Astúries, on l'Hostelcur Gijón va acusar la baixa de la seva màxima artillera, la Maria Díaz Peque, i només va poder empatar i gràcies contra el penúltim de la classificació, el Liceu de la Corunya, que només sumava una victòria en 6 partits. I diem un empat i gràcies, ja que l'1-1 per les asturianes va ser marcat a manca de 2 minuts. El líder Voltregà tornava a jugar fora de Sant Hipòlit després que en la darrera sortida punxés a Vilassana. Però aquest cop, amb la lliçó apresa, les noies de Beto Borregà no s'han deixat sorprendre per un bon Cerdanyola i van acabar imposant-se per 4-7. Per la seva part, Manlleu i Vilassana segueixen la seva bona dinàmica i golegen a Vigues i Esfèric, respectivament. Manlleu segon i menció a part mereix l'equip del Pla d'Urgell, un nou vingut que està sorprenent a propis i estranys i que només ha cedit una derrota precisament en pista manlleuenca. Per sota, el punt aconseguit pel Liceu a pista del Gijón va perjudicar un Reus que perdia a casa 4-6 contra el Girona en un partit trepidant que es va passar del 0-3 al 3-3, però que en els darrers 5 minuts de partit les gironines no es van tornar a deixar sorprendre i aconseguien una victòria a domicili que els hi permet respirar una mica. La propera jornada, disputar el proper cap de setmana, té els següents enfrontaments.
Girona-Manlleu.
Liceo-Cerdanyola.
Esfèric de Terrassa-Les Roces.
Voltregà-Reus.
Vilanova-Vilassana.
Alcorcón-Palau.
I Vigues-Hostelcur.
Primera divisió nacional masculina.
On es disputava la jornada 7 amb els següents titulars.
El Xum frena la ratxa de victòries del Calafell, 0-0.
El Mataró recupera la segona plaça, després de guanyar i que el Sant Cugat només empatés.
El Sant Feliu de Codines aconsegueix la primera victòria de la temporada golejant el Jolaceta.
I ens hem colat perquè el Sant Feliu de Codines va guanyar la passada jornada quan vam tenir aquí el seu capità. Els resultats d'aquesta jornada van ser aquests.
Jolaceta 2, Vilafranca 2.
Taradell 2, Ribes les Lagunes 1.
Alcobendas 4, Sant Feliu 2.
Tordera 3, Sant Cugat 3.
Xum Massanet 0, Calafell 0.
Vilanova 2, Alpicat 4.
Mataró 3, Manlleu 1.
La classificació queda encapçalada pel Calafell amb 19 punts. En segon lloc, Mataró amb 14. Tercer lloc, Sant Cugat amb 13. Quart lloc, Alcobendas i Xum Massanet amb 11. Per sota, Ribes amb 5, Sant Feliu amb 4 i tanca el Jolaceta de Getxo amb només 3 punts. Aquesta jornada ha vist com el líder imbatut Calafell cedia 2 punts per primera vegada empatava, ho feia 0, a la pista del quart classificat, el Xum Massanet. Ha vist com el Mataró recuperava la segona posició en guanyar 3-1 al Manlleu i aprofitava l'empat del Sant Cugat a Tordera. I també ha vist un gran partit a Vilanova, on els locals han perdut 2-4 contra l'Alpicat en un partit en què la primera meitat En una primera meitat molt emocionant, els lleidatans van avançar-se 0-2 i els vilanovencs igualaven just abans del descans. Gols d'Eric Wall i David París. No obstant, la remuntada local no va continuar i, pel contrari, l'Alpicat anotava dos gols més, posant el definitiu 2-4 en el Lluminós. A destacar el hat-trick de Miquel Serret per part dels del Segrià. La propera jornada, el Calafell rebrà el segon classificat, el Mataró. Ja tenim el partit de la jornada. Dissabte, dia 2, a les 20 hores. Calafell Reader rep Mataró segon. I per si això us sembla poc, el tercer classificat, Sant Cugat, rebrà el Xum Massanet, del qui tan sols els separen 2 punts.
Lliga Nacional Catalana Masculina.
On es disputava la jornada 11 amb els següents titulars. En el grup A, el Setmanat guanya 3-2 al líder Lleida B i recupera lideratge. En el grup B, el Folgarol es guanya Capellades i continua líder. Resultats. En el grup A, Barça B 3, Piera 3, Manlleu B 4, Arenys B 1, Setmanat 3, Lleida B 2, Noia 1, Olot 3. Classificació en aquest grup A, el líder del grup torna a ser el Setmanat amb 23 punts, seguit de Lleida B i Manlleu amb 21 punts. Tanca el Noia B amb 8. El partit més atractiu del grup es disputava ahir al vespre a Sant Sadurní. El filial del Noia amb 8 punts rebia l'Olot amb 6. Qui perdia ocuparia la darrera posició i, a més, els punts s'acumulaven per la segona fase. El partit es va posar de cara pels locals ben aviat, però els olotins, amb gols de Nil Rodríguez i Roger Saladrigues, posaven l'1-2 en el marcador, resultat que ja no es mouria fins al darrer minut de partit, en què seria novament Roger Saladrigues qui posava el definitiu a 3, un gol molt protestat pels locals. Amb aquest resultat, el Noi es queda cuer del grup A, mentre que l'Olot respira una mica i suma 3 punts importantíssims de cara a la segona fase.
Després de l'encontre demanàvem l'opinió de l'entrenador local, del Noia Jordi Font, el que li dèiem bé, com havia vist el partit, s'havien avançat, us heu avançat, heu desaprofitat 2 penals, heu estat fins a l'últim segon a tir d'un gol, al final un gol polèmic 4-3 i potser massa voltat i tot, no?
Sí, bé, és d'aquelles, estàs, entres dins d'aquelles dinàmiques que les coses, en lloc de cantar-se al teu favor, sempre es decanten al costat contrari. Ens hem adelantat, estàvem bé pista, crec que hem encaixat 2 gols molt, molt, molt justets, molt estranys. A partir d'aquí nosaltres no ens hem desdibuixat una mica, hem deixat de fer el que estàvem fent bé. I hem patit un pèl més. A la segona part crec que hem tornat a dominar molt el joc, hem arribat molt més a porteria nosaltres que ells. Ens ha faltat molt d'encert de cara a porteria i, bueno, i aquest últim gol és una mica anecdòtic. Quan ja et llences tot l'equip a l'atac per intentar, doncs, com a mínim rascar un punt, doncs poden passar aquestes situacions.
Per un equip filial, evidentment, el resultat, pues, és el de menys, no? Perquè el que es busca, doncs, és treure jugadors pel primer equip, però clar, suposo que a partir d'ara t'acostarà un pèl, sobretot aquestes setmanes, el treball moral de que s'heu vist que ara aneu últims de grup i tot això, no? Penses treballar molt, suposo.
Sí, està clar, a veure, el primer objectiu del Noia en la seva cantera és formar jugadors, però aquests jugadors els hem de formar competint, i formar competint implica guanyar. Per tant, ara ens toca fer un reset, canviar la dinàmica, encara aquests 3 partits que ens queden d'aquesta primera volta amb idees diferents, amb la moral diferent, amb un canvi, amb canvis importants dins l'equip a nivell de joc i d'actitud i de dinàmica, i res, dimarts tenim una nova oportunitat entrenant per tornar a començar.
Doncs gràcies i a seguir treballant.
Moltes gràcies a vosaltres.
I per altra part, pues clar, la part contenta, l'entrenador de l'Olot, Miquel Ràfols. Miquel, una victòria molt treballada i per fi abandoneu la cua a la classificació, suposo que content, no?
Sí, molt content, perquè a més, a part de que la victòria és molt treballada pel sistema que hi ha ara de Lliga, en principi tant nosaltres com el Noia estarem junts a la fase, per tant vol dir que nosaltres sumem els 6 punts, els 3 d'aquí, els 3 de casa respecte a ells, i per tant també és una mica de coixí de cara a aquesta segona volta. Era un partit que ens havíem marcat clau després de 2 partits molt, molt dolents. Hem intentat corregir a nivell defensiu, que ens carregàvem molt ràpid de faltes. Crec que això l'equip ho ha treballat molt bé, ha deixat anar molt poc l'estic, ha tingut molta mentalitat i molt de sacrifici, i llavors, bueno, sabíem que aquí a la pista del Noi ens costaria amb el porter que normalment juga o va convocat amb l'Hockey Lliga, i amb un jugador que també té minuts a dalt, que per tant tindrien un equip competitiu i ens costaria, i és una victòria de molt de mèrit.
Has vist perillar la victòria en algun moment? Perquè des de que ells s'han avançat en el marcador, però ràpidament doncs ja s'heu posat 1-2 i heu sabut aguantar molt.
Sí, la veritat és que ens hem vist, he vist que l'equip estava bé a la pista en tot moment, anàvem dominant. Sí que és veritat que hi ha hagut estones de partits que hi ha hagut estona del partit que ells ens han apretat molt i que llavors hem patit una mica a nivell defensiu, però teníem aquesta renta d'aquest gol, sabíem que podíem sortir al contraatac i que tindríem alguna opció, i per tant, bueno, pensava, l'únic que quan estàs amb la ratxa que estem nosaltres sempre penses, aviam si t'arribarà al final un gol d'aquests de rebot i així, però no, ho hem sabut treballar bé i una victòria molt de mèrit i molt contents.
Pues moltes gràcies i sort.
I en el grup B d'aquesta Nacional Catalana Masculina es van jugar els següents partits: Folgueroles 3, Igualada 3, Tona 3, Capellades 5, Geic 3, Vilaseca 1, Caldes 3, Congrés 2. Després de disputar-se 11 jornades en aquest grup B, encapçala la taula el Folgueroles amb 23 punts, seguit de Lleida i Manlleu amb 21. Tanca el Capellades amb 8.
Lliga Nacional Catalana Femenina.
On es disputava la jornada 11 amb aquests titulars. El Mataró perd el primer partit de la temporada, 2-1 a Manlleu. Per sota, el Noia continua sense puntuar, perd a Sant Sadurní per la mínima contra el Vilassar. En el grup A es van donar aquests resultats: Horta 1, Vilassana B 3, Sant Cugat 2, Esfèric B 1, Vigues B 9, Barberà 4, Vilanova B 4, Voltregà B 6. Aquest grup està encapçalat pel Voltregà B i el Sant Cugat amb 25 punts cadascú, seguits pel Vilanova amb 18. En el grup B, els resultats: Palau B 4, Igualada 4, Lloret 3, Cerdanyola B 1, Manlleu B 2, Mataró 1, i el nostre partit de la jornada, el Noia 1, Vilassar 2. Un partit on amb dos equips, cua i penúltim de grup, es disputaven més de 3 punts, ja que aquests s'acumulen per la segona fase. El partit va ser força disputat, amb lluita, intensitat i poca precisió també. Al final, els visitants del Vilassar van fer-se amb els 3 punts gràcies a un gol de Taix i un gol de Cinta Vilaró.
Després del partit a peu de pista parlàvem amb la capitana del Vilassar, la Cíntia Vilaró, a la qual li preguntàvem que ve un partit difícil, però al fi i al cap 3 punts més, que com a mínim servirà per pujar una mica la moral, no?
Sí, la veritat és que portàvem uns quants partits sense guanyar i aquests 3 punts i haver fet 2 gols doncs ens va molt bé.
Perquè ara una mica l'objectiu que és la millor esperar pues, que comenci la segona fase, en la qual us trobareu potser equips que d'un nivell pues, que potser estarà més equilibrat.
Sí, és acumular el màxim de punts ara per després de la pròxima lliga poder jugar tranquil·les per no haver de baixar.
Perquè, per exemple, les rivals d'avui al Noia, pues, mires la classificació, tenien 0 punts, però a mi no m'han semblat pues, que fossin tan fàcil de guanyar. Què passa, que el nivell ha pujat o hi ha molta igualtat? Com ho veus?
No, són molt lluitadores, el que passa és que en aquests equips que estan tan igualats hi ha alguns que sí que de dalt que són molt bons, però els que estem més per la part de baix que són més igualats, a vegades és qüestió de sort, que un gol entra l'unes i l'altre no, però bueno, totes hem lluitat molt.
Doncs gràcies, Cinta, i sort amb el que queda de Lliga.
Gràcies.
I també després del partit, encara a peu de pista, parlàvem amb una de les jugadores del Noia, l'Alba Romagosa, a la qual li preguntàvem que bé, una nova derrota, porteu 11 partits, el que passa que, a veure, heu plantat cara fins a l'últim segon, heu tingut ocasions i us ha tornat a escapar i no sé com es porta això.
Bueno, portem ja molts partits perduts i també ens fa mal, però bueno, hem lluitat fins al final i és el que compta i seguirem lluitant fins al final i si cau alguna victòria, pues molt millor.
Perquè clar, és una cosa molt complicada, suposo que l'entrenador pues, intenta treballar l'aspecte mental i tal. El que jo veig és que potser esperar que comenci la segona fase on els rivals potser seran més del nostre nivell i és canvio d'idea i m'espero la segona fase i allí pues, a veure quants punts puc fer, no?
Bueno, sí, abans de començar el partit avui ens ha dit que avui començar la nostra lliga perquè el Vilassar també està a final de la lliga aquesta i també n'era la següent a nosaltres i que és, comença ara perquè també tenim Lloret que també estarà la següent i tot això i que hem de començar a sumar punts perquè s'acumulen i després a l'altre. I sí, bueno, més d'una ha dit que ja no, que a lo millor no creia o que li costava perdre tants partits, però bueno, sempre intentem apoyar-nos entre nosaltres i pues.
Pues res, gràcies i que sàpigues que té molt de mèrit pues, aguantar el que esteu aguantant perdent i digue'ns que no deixareu de lluitar fins al final.
Mai, mai.
Aquest grup està dominat pel Mataró, tot i la seva derrota, amb 30 punts. El segueix el Palau ben 20 i el Cerdanyola amb 19. Tanca el Noia, encara sense puntuar.
Lliga Autonòmica, País Valencià.
A la Lliga Autonòmica Valenciana només es va disputar un partit amb el següent resultat, Gandia 4, Floreal 4. I com que en la darrera secció parlarem precisament d'un d'aquests equips, passem directament a la nostra tercera secció.
Hola, sóc l'Anna Carazo, portera del Vilassana a l'Hoc Lliga Femenina i els dilluns a la tarda escolto el programa Xoc d'Estics a Ràdio Terra. Una abraçada a totes les noies dels països catalans que juguen a hoquei.
Hola, sóc Jess Bonet, creadora del club de running Run for You i guanyadora de diverses curses populars. Per estar al dia del futbol i l'hoquei femení, escolto per internet Repartint Minuts de Ràdio Terra. Felicitats pel programa.
Hola, sóc la Laia Clavero, jugadora i capitana del club bàsquet Almeda de Cornellà de Llobregat, del sènior femení. Jo també escolto el programa d'esports de Ràdio Terra Repartint Minuts. M'agrada que es parli de l'esport femení, però també m'agradaria que parléssiu més de bàsquet, eh? Molta sort i una abraçada.
Oh, rei Palau.
Olé. Antonio, oh, rei Palau. Antonio, oi, oh, Antonio Palau. Sempre visti de blau. Amo el senyor de la banda.
En la, aquesta secció avui us presentarem un equip d'hoquei del País Valencià, el Gandia Hoquei Club, i per que es, ens facin 5 cèntims del mateix, tenim al telèfon un dels seus protagonistes. Ell és el Javier Albero, jugador d'hoquei, entrenador d'hoquei base, que porta quasi 30 anys al Gandia, tot i que per diversos motius, alguna temporada ha tingut que jugar amb algun altre equip, com el Muro, el Burguillos o el Múrcia. Bona tarda, Javier.
Hola, molt bona tarda.
Hola, Javier. En primer lloc, ens agradaria felicitar-te perquè aquest cap de setmana heu aconseguit el primer puntet a la vostra lliga. Javi?
Hola?
Ens sents, Javi?
Ara sí.
Val, perfecte. Estàvem dient que ens agradaria felicitar-vos en primer lloc per el puntet aconseguit, el primer, després d'algunes jornades i tot això, tota pedra fa paret i, per tant, ens agradaria des d'aquí felicitar-vos.
Sí, la veritat que sí. La veritat que, com tu has dit, tota pedra fa paret i més tenint el que tenim nosaltres, que portem dos anys d'un poc de reconstrucció de club debut a una sanció que bueno, ens vam tindre per culpa de no poder passar en el que és el patrocinador. No vam poder jugar el que podíem, la temporada que teníem que jugar. Vam tindre que abandonar la mitjana temporada, entonces, claro, pues, la federació va sancionar un parell d'anyets i, clar, reconstruir un equip de nou, tornar a treure els jugadors que feien dos anys pràcticament parat i tot, pues, la veritat és que ixe punter, de la veritat que ara mateix ens ha per glòria.
Ara, és una de les preguntes que volíem fer-te estos dos anys de parada forçosa. Crec que els vostres jugadors, la qualitat és la que tenien, no l'han perdut, però pot ser que el fondo físic sí que vos ha passat partit. En algun moment puntual del partit pues, vos ha fet encaixar algun gol, no? No creus el mateix?
Sí, la veritat que sí. La veritat que, clar, nosaltres la mitja d'edat del nostre equip sènior, per ser sincer, som uns 37 anys més o menys, l'edat mínima, i clar, això vulguis que no, el que és la qualitat tècnica, això no es perd mai. Sempre vulguis que no, en 2, 3, 4 entrenes, et fiques al punt i s'acabó. Però clar, el que és la intensitat física, sí que és de veure que nosaltres aquest any estem jugant contra equips prou més jovens, la majoria tots de 17 anys, 18 anys, 20 anys, i clar, sí que es nota que les primeres parts les solem aguantar prou bé, però ja les segones parts, una vegada es desfondem, i és quan pràcticament pues, intentem treure tot el que puguem, però n'hi ha partits que sí que podem, com aquest cap de setmana, i n'hi ha partits com els altres que van jugar anteriorment que no han pogut treure ningú punt de punt.
Mm-hmm. Vos falta una mica la poca vergonya, el descaro, l'atreviment d'estos jugadors que acaben de pujar a sènior, i una mica l'explosivitat, però conforme estàs dient tu, supereu certs tràmits amb la qualitat que no es perd mai.
Sí que de veres que hi ha jugadors, per exemple, en el meu cas, jo no he parat de jugar, he estat jugant en el Múrcia la temporada passada, i també tenim un parell de jugadors que són els jovenets de l'equip, que dic jo, que són els que han pujat de baix, que també van jugar en l'Alcodiam la temporada passada, i són pràcticament els tres jugadors que físicament estem bé. El resto, per això, la mala sort que hem tingut també és que no hem pogut disposar d'una pretemporada decent, ja que a Singandia pues, l'únic problema que tenim és que disposem només d'una pista, i aquesta pista pues, clar, està molt sol·licitada. N'hi ha voleibol, n'hi ha balonmano, n'hi ha futbol sala, n'hi ha molts esports, i clar, nosaltres tenim poc marge d'entrenament en aquesta pista. Entonces, clar, els pocs entrenaments que hem fet hasta fecha d'ara, pues, clar, poc a poc sí que va notant-se, com en aquest últim partit, va notant-se que físicament estem arribant al punt, però sí que de veres que han començat tard els entrenaments i ens falta molt encara per arribar al punt que el que era el Gandia abans.
Esta era una altra de les preguntes que tenim en el tintero. Sabíem que Gandia és una ciutat gran, és una ciutat de vora 80.000 habitants. És una ciutat que hauria de tindre unes instal·lacions més o menys dignes. Tu ara, si tingueres a la senyora Diana Morant, l'alcaldessa de Gandia, què li voldries transmetre? Quines necessitats té el Gandia Hockey Club per a poder desenvolupar-se d'una manera eficient?
Mira, nosaltres, la veritat que sincerament, sí que de veres que el pavelló del Raval es va construir quan nosaltres vam ascendir a Nacional, que era obligat un pavelló tancat, i nosaltres no disposàvem de pavelló tancat, i el va construir la ciutat de Gandia, pues, el va construir pràcticament, vam tindre 7 anys de pavelló sols per a nosaltres. Clar, a poc a poc, el que és Gandia, la ciutat de Gandia, tots els esports ja han anat augmentant, la quantitat de xiquets, de lligues, molts estan en Nacional, uns altres també estan en Autonòmica, i clar, el problema que n'hi ha és que nosaltres no disposem d'una altra pista que estigui ballada. Sí que és de veres que, per exemple, el que és l'handbol, el que és el voleibol, el que és el futbol sala, en la ciutat de Gandia n'hi ha moltíssimes pistes en les que poden practicar aquests esports. Però el hockey patins només tenim aquesta pista. Jo, ja te dic, en principi, l'únic que li m'agradaria transmetre a Diana Morant, si en sentira, és que nosaltres no demanem l'exclusivitat del pavelló. No demanem que els construïsquen una altra pista per a nosaltres. Simplement demanem que si tenen una pista, que en tenen pistes, a condicionar-la simplement perquè puguem jugar a hockey. Simplement és ballar una pista. Una pista de futbol sala que tinguen en l'altre poliesportiu, una altra pista que tinguen on ells mos diguen, mos ballin en aquella pista i automàticament nosaltres podem disposar de moltes més hores d'entrenament.
Clar, això seria una qüestió de gestió de recursos, que no passi també, ens hem assabentat que l'equip de rugbi de Gandia també té unes necessitats, no té un camp que de fet l'han prohibit, la Federació de Rugbi de la Comunitat Valenciana ha prohibit jugar en este camp i s'han de desplaçar a Dénia, a Tavernes, i esperem que faci una mica de cas i en el vostre cas que vos ballen una pista, vos donen una mica d'exclusivitat en aquestes pistes per a poder practicar.
Correcte, més que res, per un poquet de coses que diguem, obrir el que és l'abanic per a poder agafar jugadors nous. Nosaltres ara mateixa tenim, així en el club, tenim des de categories d'iniciació de Benjamí, Aleví, Infantil i Sènior. Disposem sols, tu imagina't, en el que és la categoria d'iniciació per Benjamí, tenim que entrenar en mitja pista, perquè compartim mitja pista en l'equip d'handbol, i som 48 xiquets en mitja pista, en dos entrenadors, però clar, en dos entrenadors, 48 xiquets en mitja pista, és una locura. Entonces, clar, no arribes mai a, com si diguem, donar-los als xiquets els entrenaments de qualitat que realment volem donar-los. I anem un poquet, pues, bueno, anem a entrenar a veure què és el que podem fer en mitja pista. I així anem pues, tota la temporada.
Sí, és una manera d'anar salto de mata, que es diu per ahir. Bueno, ja que has parlat de l'escola, crec que teniu bastanta escola base, però crec que, diguéssim, l'Aleví, teniu moltes esperances posades en ells. No és així?
La veritat que sí. És a dir, nosaltres tenim un total de 75 xiquets, de com t'havia comentat abans, de l'iniciació fins a l'infantil, però l'equip Aleví és l'equip que la veritat és que aquest any està donant-me moltes alegries. Anem segons en la Lliga, han perdut només un partit, que va ser contra el Raspeig. La veritat és que aquest partit ja vam perdre un poc, entre cometes, perquè no teníem, com si diguem, entrenament ni res. Teníem, com si diguem, vam començar en la primera setmana i vam començar a jugar automàticament el que és la Lliga i tot això sense pràcticament entrenar. I, clar, vam pillar un poquet, com si diguem, falta de ritme, però molt, molt falta de ritme. I a partir d'ahir, la veritat és que els xiquets s'han anat agafant-se físic, hem anat mirant també l'evolució dels xiquets, uns xiquets que a poc a poc me van creixent i van agafant més força i cos. I la veritat que la meva esperança és aquest any poder intentar arribar al Campionat d'Espanya.
Mm-hmm. I una de les cosetes que també ens agradaria que ens contares, ja que no n'hi ha club sense la seva base, sense la seva massa social, quines activitats feu per a captar jugadors? Sabem que Gandia, al ser una ciutat gran, té una oferta esportiva bastant important. Suposa que vosaltres el que voldreu és captar el màxim de xiquets, tindre les màximes llicències federatives, que després aquests xiquets vagin nodrint-vos a l'equip sènior i així a veure si podeu fer també una miqueta de pressió per aconseguir primer els vostres objectius i després un espai, diguem, digne, exclusiu, conforme vulguis dir-li, per a poder fer la pràctica de l'hoquei.
Correcte. Nosaltres, més o menys, des de fa 2 anys enrere, estem col·laborant en col·legis, fent classes extraescolars, portem 5 col·legis a Gandia, un a Villalonga, i la idea que estem sopesant la prou aquest any és poder fer l'any que ve una lliga escolar. Una lliga escolar que dins de la Comunitat Valenciana la veritat és que no n'hi ha ningú poble que estigui fent una lliga escolar de hockey i pensem que jo crec que és una cosa que hauria de fer-se igual que en tots els pobles, en totes les ciutats, una lliga escolar d'hockey patins. També hem fet aquest any el primer campus de hockey. Vam fer en estiu el primer campus, una participació, la veritat que va ser molt bona, va ser el primer, van vindre uns 39 xiquets que van apuntar el que és el campus. Va col·laborar amb nosaltres un vell vostre, que és Octavi Font, que és el coordinador de la pàgina hockeypatins.com. Aquí la veritat és que tenim una molt bona amistat i contem en ell per la temporada que ve fer un altre campus. I també solen fer jornades de portes obertes, més que res doncs, en els espais de Gandia, algunes festes que digui, bueno, pues mira, ixe dia que els xiquets no van a classe, no tenen res que fer, portes obertes, que vinguin al pavelló, nosaltres tenim patins per a deixar, estics, proteccions, tot, els xiquets poden provar sense cap compromís ni res. I oferim també el xiquet que digui, pues mira, pues a mi m'agradaria provar més, no un dia, vull provar més. Oferim el que és el primer mes totalment gratuït perquè proven i decidin si realment els agrada aquest esport o no.
Pues la veritat és que són iniciatives molt interessants i que espero que vos serveixin, sobretot el que voleu fer. La lliga escolar és una ferramenta indispensable per a captar nens. Però, si em permets, Javier, m'acaba d'arribar un WhatsApp d'uno que m'ho està escoltant en directe que mos diu que no li ha quedat massa clar el tema de la sanció. Dic, si li podries explicar una mica, perquè m'acaba de dir que estava escoltant-nos i que no li quedava massa clar.
Sí, nosaltres en principi vam començar el que és la temporada sènior i portant 3-4 partits més o menys, el que és el patrocinador que teníem ens va dir automàticament de que el que havíem acordat en ell a principi de temporada que no mos seguia pagant, que no mos subvencionava i clar, una lliga autonòmica en desplaçaments, arbitratges, tot, la veritat és que és prou costosa i molts dels jugadors que estem jugant van dir que ells no estan dispostos en aquests moments a fer un desembolso de diners del seu compte. Entonces, clar, vam tindre que abandonar el que és la lliga a principi de temporada quan ja portàvem 4 jornades. Automàticament això, la federació es va fer una sanció de 2 anys i aquest era el segon any que ja podien, a partir d'aquest any, ja podien tornar a inscriure's a Gandia i, clar, aquest any sí que ens vam tindre que sentar tots bé, parlar tots bé i, de moment, seguim sense patrocinador, però sí que estem fent el gasto els jugadors mateixos del nostre bolsill.
Clar, que els desplaçaments suposo que es fareu en cotxes particulars.
Sí, nosaltres fem el desplaçament cada setmana, entre cometes, pues, aquesta setmana porto jo i tu el cotxe, la pròxima setmana pues, el porten altres dos, la pròxima setmana el porten altres dos, i el que és el tema d'arbitratge, pues, fem un fondo comú, fiquem cada un 20 euros, anem pagant arbitratge, quan estem acabant el fondo, mira, tenim que tornar a ficar diners tota volta, i així, pues, mira, a poc a poc, per lo menos, podem seguir jugant, podem seguir disfrutant de tot el que patins, que és el que més ens apassiona a tots els jugadors, i podem seguir estant ahí, per lo menos, en donant el nom de Gandia alrededor de la Comunitat Valenciana i esperem que alguna vegada per fora també.
i també donant una miqueta, una altra eixida, un altre esport al jovent de Gandia, que se'n vulgui sortir una miqueta també del futbol. Doncs moltes gràcies, correcte, Javier, per explicar-nos totes aquestes coses. Malauradament, l'esport, diguéssim, no tan valorat com pot ser l'hoquei, pues té aquests temes econòmics que no ens deixen participar en certes lligues. Moltes gràcies per tot, gràcies per contar-nos la història del Gandia Club de Hockey, i convidem per a que ens entres un altre dia en directe per a comentar-nos un altre partit de la vostra lliga, i si pot ser amb victòria millor.
Gràcies a vosaltres per copiar amb nosaltres, per voler que contem un poquet més o menys del Gandia, i esperem, la veritat, que sí que el pròxim partit que puguem parlar ja te puguem contar en alegria que tenim tres puntes més.
Molt bé, moltes gràcies i bona vespre.
When you walk through a storm, hold your head up high.
I fins ací el programa d'avui, ple d'anècdotes, resultats, golejadors, golejadores i més històries com la que ens ha contat el Javier Albero del Gandia Hockey Club. Però no podíem deixar escapar aquesta vesprada de comentar-vos un resultat que a mi particularment m'apassiona. La selecció valenciana de pilota mà ha finalitzat un Mundial històric a Colòmbia amb 2 ors i 2 bronzes, que els ha fet emportar-se la victòria absoluta. Felicitats a esta selecció d'este esport tan nostre com és la pilota valenciana. I acabem l'últim programa de novembre. I no volíem deixar passar aquest mes sense fer referència a un moviment que lluita per acabar amb una xacra social que afecta els homes, com és el càncer de pròstata i de testicle. Aquest moviment s'anomena Movember i és la contracció de Mustache i November. Aquest moviment sorgia a Austràlia quan uns amics, tots jugadors de rugby, volien recolzar un company que patia aquesta malaltia. Van acordar fer el shave down, afeitar-se, que simbolitzava la quimioteràpia, i van començar a deixar-se créixer el bigoti. Bigot que, com ja sabeu quasi tots i quasi totes, els homes mos queda fatal. I llavors era una manera de recolzar aquest jugador que tenia vergonya de sortir amb la seva calvície al carrer. Des d'aquí volem donar ànims també a l'últim que ens hem enterat que pateix càncer de pròstata, com és el Toto Berizzo, actual entrenador del Sevilla. I amb un missatge de coratge volem despedir a tots vosaltres. Es vegem la setmana vinent a la vostra ràdio, a Ràdio Terra, al programa Repartint Minuts.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.